l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Benvinguts al Tribuna Preferent, a l'últim Tribuna Preferent de la temporada. Avui, des d'una ubicació molt especial, com és el temple, com és aquesta gespa de la nova Creu Alta. De moment, el cel, tot i que s'ha cobert en els últims minuts, doncs està aguantant. Per tant, des d'aquí, des d'aquesta ubicació, farem aquest últim programa de la temporada. Ens hagués agradat, evidentment, que no fos l'últim programa de la temporada, però, malauradament, encara estem païnt aquesta relativa decepció, anem a dir-ho així, perquè la temporada ha estat una autèntica muntanya russa després de la derrota del dissabte contra l'Algeciras i el fet que, això, que el Sabadell es quedés sense allargar la temporada com a mínim una setmana més, anar a Galícia i disputar el play-off d'ascens. D'entrada, evidentment, avui ens estareu escoltant a través de la ràdio, de la 94.6, del web de Ràdio Sabadell, del canal de Twitch. Avui ja em perdonareu, però no podrem estar pendent dels comentaris, tot i que molts dels comentaris segurament arribarien de tots els que hi estan aquí, però precisament deixeu-me agrair d'entrada la presència de tota la gent, tot el públic arlequinat que ha vingut avui aquí a l'estadi de la nova Creu Alta. De seguida els podrem veure. Moltíssimes gràcies d'entrada per apropar-vos en un dia com el d'avui. Sabem que han estat, anem a dir-ho així, un parell de dies durs de digerir aquesta derrota contra l'Algeciras, però el més important és que, doncs això, el club denota que està molt viu en actes com el d'avui, evidentment, però especialment com van veure el temple el dissabte, amb 10.504 persones, i amb això ens hem de quedar, que la resposta dels aficionats és està ben viva i que s'ha tret endavant una situació que allà pels vols del novembre, desembre, doncs era molt compromesa pel futur del Centre d'Esport Sabadell en el seu primer any d'existència a la primera ref. Avui és un Tribuna Preferent especial, avui estarem aquí fins les 9 de la nit aproximadament. Avui tenim tertúlia, evidentment, no ens oblidem d'aquesta tertúlia. Avui tenim actuacions en directe del Nelo C. Avui tenim també sortejos, tinc per aquí, doncs això, sortejos per fer més gran la festa avui aquí a l'estadi de la nova Creu Alta. Darrere, per cert, després l'ensenyarem, la samarreta que ens ha deixat signada Jacobo González, que el pobre, doncs això, ha hagut d'agafar vacances abans d'hora, però ens ha deixat aquest regal també per tots els assistents avui que esteu aquí a l'estadi de la nova Creu Alta, així que després sortejarem tot plegat. Abans de res, però, comencem amb entrevista aquí a la nova Creu Alta amb el director general del Centre d'Esport Sabadell, amb el Bruno Batlle. Bruno, què tal, com estem? Benvingut.
Hola, Pau, bona tarda.
I també amb el secretari tècnic del Centre d'Esports, amb el Miguel Deita. Miguel, què tal? Bienvenido.
Muchas gracias, Pau.
Bienvenido. Bé, Miguel, Bruno, Miguel, ho dèiem al principi, són unes hores difícils, no, de digerir, perquè hem tingut el premi del play-off molt a prop, ens hem vist molt a prop, si bé és cert que veníem d'una situació compromesa fa mesos, però imagino que fa especial ràbia, no, el fet d'haver-se quedat, Bruno, tan a prop.
Doncs sí, tu ho has dit, no seria el millor dilluns. Han set dos dies complicats, perquè bueno, doncs quan has lluitat tant, quan has donat la volta a una situació tan complicada, quan has vist que tanta gent, doncs, ha sumat per arribar a una meta i finalment et quedes tan a prop i que veies que podies aconseguir, doncs és difícil d'assimilar. Sabies que podia passar, veníem d'una situació molt complicada, amb la qual cosa hem de donar molt valor a on hem arribat, però és cert que a curt plaç doncs no és senzill, però tirarem endavant.
Miguel, un poco lo que decíamos, ¿no? Un poco difícil, ¿no? De digerir estas horas cuando ha estado tan cerca ahí el caramelo, ¿no?
Sí, veníamos de, también hay que poner en perspectiva que veníamos de un momento complicado, el equipo por méritos se colocó arriba, al final generó ilusión. Y finalmente, pues no ha sido posible, pero yo creo que la temporada se puede dar por satisfactoria.
¿Habéis hecho algún análisis ya un poco más en frío, dos días después, de qué le ha faltado quizás al equipo para para hacer este playoff?
Estamos precisamente un poco analizando todos los aspectos para poder poner en contexto y a partir de ahí poder conocer bien cómo afrontar el futuro y ver si ha habido pasos que s'han dado bien o cómo deben darse en el futuro.
Sí que és veritat, Bruno, que venim d'on... Si la vista la tirem uns mesos enrere i si ampliem aquesta perspectiva, el cert és que podem estar també satisfets, no?, d'aquest desenllaç de la temporada, perquè hi havia moments on el futur pintava molt negre, realment.
Sí, jo crec que sí. De fet, bueno, ho haguéssim signat fa... dels últims 7 mesos, jo crec que cada dia d'aquests últims 7 mesos haguéssim signat estar fins on estàvem dissabte. Evidentment, un cop estàs dissabte que guanyant entres al playoff, tota la resta haguéssim signat perquè estàvem en una situació molt complicada, que ara jo crec que és, bueno, si no mires gaire enrere, dones per fet que, bueno, que l'havíem de donar la volta, que havíem d'estar lluitant per playoff, però la realitat no és aquesta, és que crec que cal posar en valor, doncs, primer, l'encert amb Pedro Munitis, amb que Pedro vingués i li donés la volta d'aquesta manera, i després amb la feina que ha fet, doncs, el cos tècnic de Pedro Munitis, més els jugadors que crec que també han fet un canvi i han tingut un rendiment molt bo d'ençà d'aquest canvi.
Ja que treus el nom així d'entrada, perquè crec que aquí molts s'estaran preguntant, doncs, què passa amb el futur de Pedro Munitis com a director general del Centre d'Esport Sabadell, tot i que ell és cert que després del partit deia que estava en un moment en el qual, doncs, estava esgotat. Com es veu el futur de Pedro Munitis aquí a Sabadell?
Bé, amb Pedro vam parlar exactament això, que havíem d'emplaçar-nos en uns dies. Nosaltres hem de fer, bueno, dues coses. Primer, un anàlisi complet, tot i que estem molt i molt, molt satisfets de la feina que ha fet, i després també sabem la situació que estem, no? Ara hem de treballar, sabeu que la categoria, doncs, bueno, i el club els últims anys, però diguéssim que la categoria és deficitària, que cal una aportació de capital per veure quin és el projecte que tenim, llavors estem exactament amb això, calen uns dies per acabar de treballar-ho, veure on estem, veure quin projecte podem tenir i a partir d'aquí, doncs prendre totes les decisions que s'hagin de prendre. Però primer hi ha una feina molt important que és aquesta.
Deia avui a Ràdio Sabadell el conseller de l'àrea esportiva Axel Torres, precisament això, parlava que primer falta saber quin serà el pressupost de la pròxima temporada. Es pot acotar una mica més el termini per saber, doncs, això, els inversors, en certa manera també l'aportació que destinaran de cara a la pròxima temporada? S'està treballant ja en aquest sentit?
Sí, s'està treballant. De fet, no s'ha començat a treballar ara, ja es porta treballant, però com sabeu, aquestes coses no sempre les tens al moment que desitjaries, amb la qual cosa ara és un molt bon moment per tancar tot el que s'ha anat treballant i veure on estarem. Jo crec que, bueno, aprofito també per posar en valor, no? Jo crec que el club és absolutament diferent al que era fa uns anys. A nivell esportiu, doncs, les 3 últimes temporades hem tingut un ascens, hem estat al futbol professional, vam caure per un gol, aquest any hem tornat a lluitar per play-off. A nivell econòmic, els últims anys s'ha anat generant deute, bueno, els últims anys, abans de l'arribada de l'Esteve, i ara s'està eixugant. A nivell social han vist, doncs, la gent que ha vingut als últims partits versus quan vam arribar. Vull dir que el club és absolutament diferent, però cal dir que tot això és gràcies, bueno, primer perquè hi ha hagut unes aportacions de capital absolutament necessàries per a aquest club i després, evidentment, també per una feina i una gestió que considero que ha estat molt bona, però les aportacions són molt necessàries i estem justament en aquest punt perquè bueno, necessitem més ingressos, ho diem cada any, de part de qualsevol ingrés és necessari per al club i a complementar-ho amb aquestes aportacions que ens permetin tenir projectes com els que han tingut els últims anys.
Hi ha molts interrogants també al voltant de la plantilla. Avui, de fet, dèiem a Ràdio Sabadell que són 7 jugadors, ara també li preguntaré al Miguel perquè entrem una mica en el seu terreny, són 7 jugadors amb contracte de cara a la pròxima temporada. Hi ha alguna idea? Es preveu també una renovació forta en aquest sentit, tenint en compte que el club també, doncs, deixarà de percebre aquests diners, aquesta compensació pel descens?
Sí, aquí hi ha un punt important i és veritat que aquest any teníem un pressupost elevat, un pressupost molt elevat, que segurament la temporada que ve no podem arribar a aquest nivell, amb la qual cosa, doncs, tenim jugadors que tenien contractes que no sabem si podrem renovar i fins i tot hi ha algun jugador que té contracte que haurem de veure, doncs haurem d'analitzar si volem que continuï amb nosaltres o podem que continuï amb nosaltres. Llavors, va una mica amb la línia del que et deia. Ara mateix és fa dos dies o un dia que ha acabat la competició per nosaltres. Necessitem una mica més de temps per saber exactament on som i prendre les decisions que s'hagin de prendre.
Sí que és cert que hi ha jugadors, per exemple, en aquesta llista, casos com, fa potser una mica lleig personalitzar, però homes destinats a ser importants en aquest Sabadell, com és el cas de Quique Royo, el porter, Ramon Folch, el migcampista, que al final han tingut un paper testimonial i que tenen un any més de contracte. Hi ha alguna idea també al voltant? El club és conscient que aquest tipus de contractes potser la temporada que ve és més difícil d'assumir-los?
Sí, és cert, i és així. Els contractes són elevats. És veritat que, a més, que han tingut poc protagonisme. Són jugadors que esperàvem que tinguessin més protagonisme. Per diferents circumstàncies no l'han tingut i haurem de valorar molt bé doncs on estem i què és el que es pot fer i prendre les decisions i parlar amb ells. Sí.
Miguel, ya que estamos con el tema de jugadores, de entrada déjame preguntarte por tu situación personal en el club, porque tú también terminas contrato el 30 de junio. La idea de Miguel de Ita es seguir aquí en el Sabadell. ¿Se ha hablado alguna cosa con el club?
Yo la verdad es que estoy muy contento tanto en la ciudad como en el club y a mí, desde que terminó el mercado de invierno, yo siempre he trabajado planificando la temporada siguiente, independientemente de si estoy o no, y al final creo que mi labor es esa, es trabajar para lo que necesite el club de mí y en base a eso, adelante.
Entiendo pues que el trabajo de estos días es precisamente ese, ¿no? Planificar como si la temporada que viene Miguel de Ita tuviera que estar aquí en Sabadell.
Yo planifico distintos escenarios que al final, dependiendo del presupuesto que haya final y de todo lo que rodea al club que influya, pues poder tomar luego decisiones de forma más rápida.
No sé también, Miguel, ¿en qué medida ha cambiado tu rol dentro del Sabadell desde la destitución de José Manzanera ya por octubre? ¿Ha cambiado mucho el rol de Miguel?
Yo antes me encargaba de ver fútbol, conocer el mercado, elaborar informes y eso no ha dejado de ocurrir. Sí que es verdad que he estado más cerca de cuerpo técnico y plantilla y en ese sentido sí que ha cambiado un poco también a la hora de igual estar más en contacto con la gente durante el mercado de invierno, por ejemplo, y demás, pero en sí ha sido similar.
Si tuvieras que vaticinar un poco lo que decíamos ahora con Bruno, el tanto por ciento quizás de jugadores que puedan seguir la temporada que viene aquí en el Sabadell, ¿te podrías atrever a poner una cifra?
Es muy difícil todavía, yo creo que es demasiado temprano para poder saber, pero hay que evaluar cada caso individualmente y a partir de ahí tomar las decisiones.
Sí.
Només si puc afegir una coseta. També perquè, primer de tot, estic encantat que hi hagi tanta gent avui. Això també vol dir que moltíssimes gràcies per venir, primer de tot, i és d'agrair i és veure que després d'una derrota tan dura com l'altre dia doncs hi hagi tanta gent aquí avui, és un autèntic plaer. I per la tranquil·litat seva i tots els que ens estiguin escoltant, el que estic dient és que s'està treballant per la part econòmica, però que no estem deixant de treballar amb la part esportiva. De fet, amb Miguel ens passem moltes hores ja planificant per la temporada que ve i tot i que no sapiguem exactament en quin escenari estem, doncs és encara més difícil, però tenim diferents escenaris on treballem en diferents escenaris, en diferents llistes, en diferents possibilitats, perquè és la nostra obligació, des del moment que estigui tancat, doncs donar-li el botó i que la maquinària es posi en marxa. No es començarà a treballar llavors, sinó pot semblar que amb el que estàvem dient no s'està treballant i no, és totalment al contrari. Amb el Miguel ens passem hores i hores amb el tema.
En aquest sentit, Bruno, és potser una mica diferent la situació a l'any passat, quan el Sabadell va baixar del futbol professional a primera ref i potser hi havia aquelles setmanes d'impàs en què no se sabia si seguiria José Manzanera, si seguiria o no Antonio Hidalgo. Veus diferències respecte a aquell punt?
Bé, jo us diria que també és veritat que malauradament, amb la categoria en la que estem, la inestabilitat no és fàcil de gestionar i estem molt acostumats, amb la qual no hi ha hagut cap any allò que diguis que hi ha hagut una estabilitat absoluta, que sapiguéssim des del primer dia què és el que hem de fer, amb la qual estem acostumats. Jo crec que la temporada passada potser sí va ser una mica diferent, però tampoc gaire més. I el que hem de fer és adaptar-nos i intentar-nos anticipar amb les eines que tenim i continuar treballant, perquè tant nosaltres com per la part d'inversors, de junta directiva, de Consell d'Administració, tothom està treballant per la temporada que ve, tot i que ens faltin elements de decisió, estem ja preparats.
La temporada que ve, per cert, el Sabadell també s'ha quedat sense aquest premi de la Copa del Rei, que pot semblar menor, però al final és un premi que s'ha guanyat pel dret propi, o s'hauria guanyat per dret propi. Hi ha algun plantejament respecte a possibles participacions també, o és molt aviat, al voltant de Copa Federació, que ara fa uns anys també que no la juguem, Copa Catalunya, hi ha algun plantejament ja esportiu de cara a competicions de la temporada que ve, o és massa aviat?
És molt aviat, és molt aviat. És una llàstima la Copa del Rei, perquè també al final també ens podria representar un ingrés econòmic si tirem endavant. També és veritat que podrem entrar a través de la Copa Federació, vull dir que, però ara mateix doncs és un factor que encara no s'ha analitzat per a res.
És que res, perquè també ho teníem en compte, l'última jornada, si el Sabadell finalment doncs podia entrar o no a la Copa del Rei. Sergi Parc, on et tinc ubicat a la grada aquí? Darrere l'altaveu no et veia. El Sergi Parc, avui el tenim com a micròfon inalàmbric. Farem allò una roda de premsa, Bruno, Miguel, si em permeteu, per si algú està interessat també en traslladar alguna qüestió a tant al Bruno com al Miguel. Si li podeu fer servir al Sergi, doncs el Sergi us apropa el micròfon i llancem alguna pregunta. I si no passa res, si no teniu cap pregunta, doncs tirem endavant amb el programa.
Hola, Pau Ituri, primer
de
tot.
Hola, Sergi Parc, què tal? Que no t'he dit res.
Està tímida la gent, Està tímida i...
Potser ho hem deixat tot clar,
Sí, o potser és que sí que tenen algunes qüestions a fer, tenen dubtes i no s'atreveixen. Al final atracaré algú, potser.
Vols fer tu alguna pregunta així per començar o què?
No, home, jo sóc la veu del públic, la veu del soci, la veu de la gent. Que s'atreveixi algú per aquí, no? A veure què aixeca la mà. A veure algú que riu per aquí. A veure, mira, per aquí, vinga, va.
Vinga, el Manel, va. Vinga, Manel Sabés.
Primer, per protocol, que el Pau és molt estricte amb aquests temes, que per la gent que ens sent per la ràdio també no t'està veient aquí. El teu nom, sisplau.
Manel Sabés.
Vinga, davant amb la pregunta.
Bé, més que una pregunta, jo crec que s'ha fet una valoració de la part esportiva, bàsicament s'ha fet una pinzellada una miqueta de la situació social. Deia ara el director general que està sorprès doncs, i agraït de la gent que ve aquí. Jo penso que aquesta és una tasca que no se n'ha parlat ara, en aquest moment, però que és molt important, que és a dir, el club ha creat una altra vegada una xarxa social que havia perdut durant molts anys i això s'ha recuperat, no tan sols entre els nous associats que han vingut, que s'han anat incorporant, sinó fins i tot amb la presència del club amb la ciutat, és a dir, contactes, les relacions amb les diferents institucions i amb les entitats de la ciutat, això es havia perdut i s'han tornat a recuperar. Per tant, jo penso que també s'ha de posar en el balanç global de la tasca que han estat fent durant aquests anys aquesta. És a dir, els que portem molts anys de socis o propers al club, doncs, hem passat de vegades doncs, amagants a dir sí, jo sóc del Sabadell de tota la vida, de poder-ho dir doncs, ara amb tota tranquil·litat, sí, sóc del Sabadell i què, no? Doncs això una miqueta, jo penso que ells no han dit, però s'ha de fer constància que aquesta tasca no tan sols no s'ha perdut, sinó que s'ha generat.
Bruno, alguna cosa a afegir? Perquè sí que és cert que el que dèiem, que és dels aspectes més positius, evidentment la part esportiva ens deixa freds amb aquest final de temporada, però tot el que ho envolta gairebé no té res a veure.
No, absolutament d'acord i agraeixo el comentari, Manel. Anava una mica en línia el que deia, no? El club jo crec que és un altre d'ençà dels últims anys i que independentment dels resultats esportius, que evidentment han millorat i estàvem lluitant per no baixar a tercera pràcticament, i els últims anys estem parlant de futbol professional, o hi hem estat, o hem pujat, o hem optat a pujar-hi, no? Però per la part social és absolutament evident doncs, que s'ha fet una gran feina liderada per l'Anna Navés, vicepresidenta del club, i la veritat és que bueno, és el que intentem, no? Que el club creixi, necessitem la gent, necessitem que ens donin suport, estem encantats de tot el que han viscut aquest final de temporada, de tot el que estem vivint, del suport, tot i perdre aquest últim partit, i això és el que pot fer créixer el club. Vull dir, estem parlant d'aportacions de capital, són absolutament necessàries per fer tots aquests projectes, perquè al final tot això també depèn de que hi hagin recursos per fer-ho i ens deixem la vida amb això, la gent que està treballant per nosaltres, som pocs però molt treballadors, ens calen recursos i ens calen recursos per fer tot això i perquè vingui més gent, ens sumi més gent al carro i això ens permetrà doncs, continuar fent coses i continuar creixent en la part esportiva.
Sergi Parc, veus alguna mà?
No veig cap mà.
Alçada, no?
Mira, per allà. I per aquí també. Va, Vituri, escull. Sector baix o sector
tu alt? Mateix, tu ets el que estàs més a prop.
Em sembla que per aquí dalt me l'aixeca primer, després ja, tu, si et sembla. Ups.
Està pujant les escales, eh? Perquè estic escoltant la ràdio, sí. Sergi Parc pujant escales ara mateix de Tribuna Baixa, de la Nova Creu Alta.
Em fan un forat per aquí i passarem el micròfon. Coneixem la cara, però el teu nom, si us plau.
Òscar Càceres, de l'Hora Arlequinada.
Doncs endavant amb una pregunta, Òscar.
Abans de res, Bruno, felicitar-te a tu... Felicitar-te a tu i a tota la Junta pel bon treball d'aquesta temporada en la parcel·la de la direcció esportiva i tot allò. Volia preguntar-te, abans el Pau repassava algun dels noms que sí que tenen contracte, en aquest cas com Quique Roy o Ramon Folch, jo volia preguntar-te per algun dels jugadors que no tenen contracte i que sota el meu criteri han de ser, és a dir, no sóc ningú per opinar, no, però vitals de cara a la temporada que ve, i volia preguntar-te en especial per Aaron Rey, Dani Sánchez o Joseba Muguruza, per exemple. Des de la parcel·la esportiva teniu alguna preferència en aquest cas a l'hora de renovar algun contracte?
Bé, ara crec, bueno, no entrarem en nom, seguríssim, sí que et puc dir que evidentment hi ha jugadors que no tenen contracte, que ens agradaria que continuessin amb nosaltres. És veritat que per parlar amb ells i oferir-los alguna cosa concret necessitem un altre cop, sap greu tornar al mateix, però saber el pressupost disponible, i no només això, sinó ells han de conèixer una mica el projecte que els hi podem oferir, no? Ja no només hi ha un tema econòmic amb les propostes que es fan, sinó saber doncs, quin és el projecte esportiu del que podran, bueno, del que podran compartir amb la resta de companys. Llavors, ara mateix és difícil respondre a la pregunta, el que sí et puc dir és que, òbviament, hi ha jugadors que ens agradaria molt que continuessin amb nosaltres, sí.
Més preguntes, no, Sergi? Hi havia per aquí sota?
Sí, potser. Em quedo per aquí al costat, que no se m'acopli amb l'altaveu. A veure, per aquí baix el teu nom, sisplau.
Miqui.
Doncs Miqui, endavant amb la pregunta, va.
Sí, jo volia preguntar per la diferència que hi ha entre aquesta categoria, la primera federació, i la segona B d'abans. Perquè si era un drama estar segona B, la primera federació que té la meitat de grups i per tant el doble de probabilitats de pujar de categoria, per posar-ho fàcil, si 5 equips fan playoff o un puja 4 fan playoff, quan es comença una temporada tens un 25% de probabilitats de fer playoff, per tant suposo que la qualitat dels jugadors és millor que segona B. Com es veu aquesta diferència ara, després de viure la primera temporada de la història del Sabadell a la categoria, entre la segona B d'abans i la primera federació d'ara? Gràcies.
Moltes gràcies. Doncs sí, la primera ref és el que diem, no? Creiem que és una categoria molt maca, molt atractiva. De fet, s'ha demostrat, aquest any a nivell competitiu ha estat una categoria molt competida, jo crec que amb molt nivell, amb més nivell que l'anterior segona B, on hem gaudit molt, han vingut clubs molt importants. La part amb el sistema de competició que comentes també, doncs és veritat que tens l'opció fins i tot de pujar directe sense un playoff, la qual també està molt bé. La part negativa vindria per la part econòmica. És una categoria encara més exigent, on hi ha uns requisits importants, on els salaris han pujat, on hi ha equips molt competitius, equips que estan fent grans apostes, també alguns filials que tenen grans pressupostos, i després despeses que venen associades a la categoria, a competir a nivell nacional, etc, que fan que els pressupostos doncs, siguin encara més exigents i haguem de disposar de més recursos per cobrir-ho. Aquest seria una mica el resum. Categoria molt atractiva, però que encara hem de treballar moltíssim a nivell de club i també a nivell de federació i categoria per millorar aquests recursos, per incrementar aquests recursos que ens permetin a tots els clubs doncs competir sense dèficit important.
Alguna més, Sergi? O algú s'anima a última hora?
A la de una, a la de dos...
A la de dos i a la de tres. Vinga, va, doncs. Moltes gràcies al Bruno Batlle, el director general del Centre d'Esport Sabadell, Miguel Deita, secretari tècnic, i ara es venen unes setmanes molt intenses de treball, així que res, demano també un fort aplaudiment del públic aquí present a la Nova Creu Alta. Gràcies a tots dos.
Gràcies a tots.
Gràcies a tots.
I ara li donarem la benvinguda. Si escolteu de normal el Sabadell en joc, segurament més a fora que no pas a casa, la segona cançó que sona al programa és Colors Arlequinats, del Nil Océ, que és artista urbà sabadellenc. Aquí demano també un fort aplaudiment.
Bona tarda, família. Bona tarda, Arlequinats.
El Nil Océ, que cantarà Colors Arlequinats aquí en directe, així que tot teu.
El DJ Roger, quan vulgui.
Diu, mira Paulina, trobaràs un dia de partit a la Nova Creu Alta.
El batec, el pit i l'alè que ens deixem en crits. Tot l'estadi salta, animant fort tal com ho hem fet sempre. Criden les grades, tremola el veïnat. Més d'un segle dona empenta tot el temple i els colors arlequinats. Gràcies per venir avui aquí. Gràcies al Pau, a la gent de Ràdio Sabadell per convidar-me. Diu així. Al mateix estadi on anaven els avis, catalans, andalusos, gallecs, fent forta la ciutat i el barri, des que érem marrecs sota un sol batec. Mil orígens escriuen nostra història, a qui ens és igual el color de la pell. Des de fa un segle, fa més d'un segle, retomba la ciutat, honor al Sabadell. Ens trobaràs un dia de partit a la nova Creu Alta. El batec, el pit i l'alè que ens deixem en crits. Tot l'estadi salta, animant fort, tal com ho hem fet sempre. Criden les grades, tremola el veïnat. Més d'un segle dona empenta tot el temple i els colors arlequinats. Un aplaudiment molt fort per vosaltres. Gràcies per venir. Gràcies a la meva família per fer-me el Sabadell. És un honor. Moltes gràcies a tots. Tant de bo l'any que ve, tornem a omplir el temple, com ho vam fer aquest cap de setmana, i que no hi capiga ningú. Gràcies.
Nil Ose, en directe aquí a Ràdio Sabadell. No marxis, no marxis perquè... Què? Anem a fer sorteig o què?
Ja seria hora.
A tots els presents aquí a la nova Creu Alta, l'Adriana Arroyo us ha donat un paperet a l'entrada, i si no és així, el podeu esbroncar ara mateix. El teniu tots a mà, no? Aquest numeret. Farem el primer, la primera tongada de sortejos aquí al temple. Aquesta samarreta és la de Jacobo González, signada. La guardarem pel final, com a traca, com a premi gros. Per tant, aviam, la deixem aquí a la cadira. Cos del directe. I començarem sortejant, doncs, aquests premis que tenim per aquí. Tenim, per exemple, una mascareta... Això és una mena de buf. La samarreta de la Torre de l'Aigua, de la segona equipació, i una de suadora del negre, del cos tècnic, molt xula, que tenim per aquí, que ens ha facilitat també el Departament de Comunicació del Club, perquè demano també un fort aplaudiment per totes les facilitats que ens han posat avui. Per tant, aquí tenim la bossa, que sembla una altra cosa, aquesta bossa, amb els numerets, així que anirem traient. Vinga, Nelo, el primer de tots. És difícil, això de fer-ho amb el micròfon.
Les haig de treure totes.
Deixa si vols el micròfon. Deixa el micròfon i t'aniré donant el meu. Va, comencem traient el primer número. La mà innocent aquí a Ràdio Sabadell.
El 48.
Número 48. Allà, mira, la primera... Sergi Parc, si t'hi vols apropar... Tenim el micròfon. Mira, no, fem una cosa, que vinguin aquí a recollir el seu premi. Va, que baixin a la gespa. El guanyador de... Anem sortejant per ordre. Primer aquesta de suadora del cos tècnic, que és molt xula, la veritat, és xulíssima.
Sí, 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 sí. Preciosa.
Negra, com la que porta en Pedro Munitis i companyia. Venen aquí a recollir-la. El teu nom?
Oriol.
Oriol, doncs cap a casa aquesta de suadora. Felicitats.
Gràcies.
Vinga, som-hi, que se'ns acumula la feina. Nelo, següent número. Ara què? Ara la mascareta. Ara això de les mascaretes ja les estem oblidant, però encara en alguns àmbits n'hem de portar. Per tant, home, sempre està bé tenir-la, com es recorda, aquesta mascareta de la Torre de l'Aigua, també. 63. El número 63. Aquí, vinga, doncs som-hi, cap a baix. A recollir aquest premi. El premi de la mascareta de la Torre de l'Aigua. Jo aquesta no la tinc, Tu la tens, Nelo?
Jo sí.
Tinc la de la primera.
Jo aquesta. Amb aquesta samarreta...
Tu vas a conjunt avui.
Home, clar, per anar a l'estadi, si vas amb aquesta samarreta t'has de portar aquesta, si vas l'altra, pues l'altra. S'ha d'anar conjuntat a l'estadi, això no pot ser.
Som-hi, el teu nom?
Miquel.
Doncs Miquel, felicitats també per aquest premi.
Merci, moltes gràcies.
Un aplaudiment pel Miquel. Vinga, següent premi. Anem amb aquesta mena de buf, també de la segona equipació de la Torre de l'Aigua. Vinga, Nelo. Tenim gairebé 100 persones avui, que la nova Creu Alta fa goig la tribuna baixa. No, insisteixo, que no són els 10.000 l'altre dia, però déu-n'hi-do. Som-hi, següent número.
74.
El 74, allà.
doncs a la part superior dreta de la tribuna baixa. No, estem fent una cosa que no estem comprovant ni els números, eh?
És veritat. A veure aquest.
Ens ho creurem, però no els estem ni comprovant. Venen molt decidits, eh? O sigui, que jo crec que és que no ens enganya. Sí, mira, aquí el 74, perfecte. El teu nom?
Roberto.
Roberto, felicitats. Gràcies. També s'emporta aquest buf. I vinga, anem amb l'últim premi d'aquesta tongada, que és ni més ni menys que algú per aquí a la grada el veig, amb la samarreta de la segona equipació de la Torre de l'Aigua, com aquesta, Daniel Ossé, doncs la mateixa, no ve personalitzada, però Déu-n'hi-do, és un tros de premi. Som-hi, quart número, va, Nelo. Aquest és important, sí, aquest és molt important. Va, estàs nerviós?
Sí, una mica.
Quina pressió, eh? Vinga, va.
El 32.
Doncs el número 32. Mira, l'Albert, que aquest és un habitual, del Tribuna, que comenta el canal de Twitch, que ha vingut fins i tot de tertulià i que s'emporta aquesta samarreta cap a casa. Me'n refio, home. Albert, felicitats.
L'ensenyo, què? Si vols ensenyar-lo...
Bueno, aquí... Estàs una mica arrugat,
però... Ai, aviam si són un altre... Sí, mira, molt bé, el 32. Felicitats, Albert. Gràcies. Vinga, doncs, l'Albert, que s'endú aquest premi. Nelo, moltes gràcies, per venir.
A tu, per convidar-me, m'emporto les proves.
Sí, però no... Espera, no, dona-li per allà al Sergi, que després hem de sortejar aquesta samarreta de Jacobo. La bosseta que estigui controlada. 8:01, per un tema de rigor de la ràdio, hem de fer una aturada per la publicitat, però de seguida tornem aquí, al Tribuna Preferent, des de la Nova Creu Alta, aquest programa especial, per fer espai de tertúlia amb els nostres convidats i amb tots vosaltres que esteu aquí a la grada. Vinga, fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
La veritat és que passen coses molt interessants a la ciutat. És una ciutat amb talent, és una ciutat que tenim referents i que hi passen moltes coses. I per tant, jo crec que les hem de posar a valor i treure'ns una mica aquesta espècie de refunfunyaire que tenim a sobre.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura...
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Tant si t'agrada el te, el cafè, les begudes vegetals, el dolç o el salat, al Cafè de la Ràdio tenim allò que necessites per esmorzar. El més destacat de l'actualitat de Sabadell i del món. Els protagonistes de tot allò que et preocupa. Tots els punts de vista, l'anàlisi i la reflexió. Acompanya'ns cada dia.
El Cafè de la Ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Hi ha una veu que t'acompanya en els viatges, que t'informa quan vas a la feina, que et fa desconnectar a casa i somiar a peu de carrer. Que t'explica novetats i secrets a cau d'orella, que reivindica i denuncia. Sí, aquesta veu és la ràdio. I al matí, l'altaveu.
Al matí, treballem per fer-te companyia. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Bé, estem aquí en directe, seguim aquí en directe a la Nova Creu Alta, fent aquest especial Tribuna Preferent amb el qual acomiadem la temporada a Ràdio Sabadell pel que fa als esports, d'aquella manera, també, perquè si avui heu estat pendents a les xarxes socials, no hi ha hagut Hotel Suís, però hem tingut ja la primera versió, la primera entrega d'aquest podcast estiuenc de l'Hotel Suís, amb el qual doncs, estarem al dia de tota l'actualitat del Centre d'Esports Sabadell fins que torni la temporada al setembre. Abans de res, 8:04, un parell de cosetes per la gent que esteu aquí a la Nova Creu Alta. D'entrada, al final no marxeu?
perquè farem una fotografia de família. Després ens concentrarem tots a la part del mig. I també haureu de sortir per la porta 0, que és la que teniu allà al vell mig, a sota de la llotja, i tindreu un pica-pica gentilesa també del Centre d'Esport Sabadell. Torno a agrair també l'esforç que ha fet per fer això possible al Departament de Màrqueting, de Comunicació del Club, perquè ens ha facilitat moltíssim la feina avui. Doncs això, l'aplaudiment per ells, que a les 9 de la nit doncs no entrarà malament aquest pica-pica. Vinga, espai de tertúlia, espai pròpiament del Tribuna Preferent aquí a Ràdio Sabadell, d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, ja no sé, però mira, Adrián Arroyo, què tal, com estàs?
Hola, com esteu?
Ja que parlàvem de l'Hotel Suís avui, tu perquè ets el conductor habitual.
Res com animar el tema després del que vam viure aquí dissabte amb un pica-pica, eh? Ho arribem a saber i ho fem abans, eh?
Sí, mira, haguéssim posat piscolabis a la sortida l'altre dia i la decepció s'hagués paït i mai millor dit d'una altra manera.
Eren més de 10.000 persones per això, eh? O sigui, hauria de ser generós.
Sí, molt generós, molt generós. Ni que sigui pels de casa nostra. Sergi Garcés, què tal? Com estàs?
Bona nit a tothom.
Ara sí.
Ep. Ara sí.
Ara sí. Doncs aquí hi ha algun micròfon que s'està acoplant. Aviam si el tenim solucionat avui. Ja que estem amb allò dels aplaudiments, sisplau, un pel Roger Benet ben gran. I per la Glòria, també, que la tenim fent de càmera, perquè hem fotut una feinada aquesta tarda. Increïble. Ara anem a provar el micròfon, Sergi Garcés.
A la tercera?
No.
No, la... però pel del Toni, eh?
No, ara sí, ara sí.
Cap problema, vale, vale.
Ara sí, ara sí. Benvingut, també. I Toni Padilla, com estàs?
Molt bé. El pica-pica s'ha emportat una ovació més gran que alguns jugadors de la plantilla aquesta temporada, eh?
I no direm noms, no? Per si de
no,
cas.
Que els digui, que els digui.
Tinc uns quants... No els tirem, no els tirem.
Amb tu vam començar el Tribuna Preferent aquesta temporada.
Sí.
No sé si Toni
sí,
és present.
Sí, perquè m'ho vas comentar. I la sensació és que han passat 3 anys pel mig. Han passat tantes coses aquesta temporada que la veritat és que estic una mica marejat i tot.
La muntanya russa, eh? Ha estat un any emocionalment difícil de digerir per tots.
Sí, bé, els que som del Sabadell de tota la vida estem acostumats a això, no? Però realment, mentalment, la sensació és que hem viscut 3 temporades en una. Una primera d'acceptar la realitat del descens post-Miranda d'Ebro, una segona de descens als inferns, de dir... va tot malament, i una tercera de dir, hòstia, encara acabarem fent play-off, no? Llavors han passat tantes coses en una temporada que costa pensar en el cap fred, i més en el futbol que el fa, sempre l'analitzem des del sentiment, des de la rauxa, des del cor, però analitzant-ho amb el cap trobarem conclusions que parlarem ara mateix amb vosaltres.
I tant, i tant. Alberto Jogo, què tal? Benvingut.
Tal, Pau, com estàs? Gràcies.
Aquesta temporada ens era difícil comptar amb tu els dilluns perquè per temes laborals
sí.
Era fotut.
Sí, sí, estava fora, sí. Bueno, jo el Sabadell sempre el porto al cor. No és un, gest populista el que estic dient. A mi no m'han renovat una temporada mitjançant un missatge de veu, a la bústia de veu, i tot i així aquí estic. Vull dir, no hi ha obstacle, no hi ha mala jugada, no hi ha res que m'impedeixi estar quan puc, evidentment, aquí al temple, així que gràcies per invitar-me.
Si voleu participar, insisteixo, el Sergi Parc, que el teniu allà, a la vostra esquerra ara mateix, per tant, si voleu intervenir en qualsevol moment, podeu parlar amb ell i el micròfon també us el cedim en qualsevol moment. Em quedo una mica, Toni, amb l'argument que deies i el faig extensió també a la resta. 3 temporades en una. És que m'agrada molt aquesta definició perquè al final va tocar pair un dia dur, com va ser Anduba, una temporada difícil també, que va tenir continuïtat amb l'inici d'aquesta temporada, amb molts vicis adquirits, podríem dir, d'aquell descens, i un cop es va fer aquest canvi de gir de la nau, del timó, doncs potser ens van treure de sobre allò que ens arrossegava, i hem estat a punt de tocar la glòria.
Sí, com vam estar molt a punt de la glòria de la salvació. Fa un any jo era dels que vaig pujar a Anduba, a Miranda d'Ebro, recordo ser a una tribuna de premsa i l'imatge d'alguns jugadors encara a la gespa, que eren els que hi creien, i altres que ja estaven marxant, sense que hagués acabat el partit de Vallecas. I alguns agenollats, com pregant, que arribés una notícia del Rayo Vallecano, i altres que ja havien marxat a la dutxa, no? Que t'explica molt com perquè quan confecciones una plantilla no és només has de pensar en les estadístiques, sinó també en quin tipus de futbolista, quin caràcter és. Alguns s'impliquen i altres realment emocionalment no acaben d'implicar-se. I recordo molt aquella imatge, dius, encara no ha acabat el partit de Vallecas, estàvem tots esperant, mirant-nos les cabines, que arribés la notícia que havia arribat un gol, i alguns jugadors ja han marxat, i dius, hòstia, però i altres estaven allà, no? I aquest any, de nou, la darrera jornada cruel, però és que el futbol és molt estrany. Si a mi sí, per Nadal em diuen que acabarem, hem acabat setens, vuitens al final?
Vuitens.
Em diuen acabarem vuitens, a Nadal jo ho firmo amb sang, o sigui, em tallo, agafo el ganivet de tallar el pernil aquest regal de la festa de Nadal, em tallo un dit i firmo. Però tal com ha anat és cert que fa mal, i més sabent que és una categoria molt complicada, que no sabem com serà el grup de la propera temporada, però que és molt competitiva i que, per tant, aconseguir l'ascens costa i que aquest tren s'hagi escapat fa mal. Però bé, al final, com a mínim, jo em quedaré amb una cosa molt bona, i és que estem molt vius. I no només em quedo el partit contra l'Algeciras, jo em quedo el partit del Johan Cruyff. Aquell partit jo vaig estar molt orgullós de ser el Sabadell. I com més missatges rebia, més content estava de ser el Sabadell. I rebia missatges d'aficionats al Barça que deia, ei, xapó, i llavors havien els que rabiaven. I quan arriben els segons, jo encara estava més orgullós de ser el Sabadell. O sigui, aquell dia vam demostrar que estem tan vius que al final, vale, la pilota no ha entrat, però el club està molt viu i aquí ha hagut una feina molt bona de la directiva. I l'afició, clar, és que som collonuts. És que ho hem demostrat de nou. A Catalunya hi ha molt poques aficions com nosaltres.
A partir d'aquí, micròfon obert, eh?
Sí. Jo estic amb la línia del Toni, perquè a més ho hem patit junts, no? Els caps de setmana ens trobem a la feina i, hòstia, les passem magres. Les passem magres perquè estem sempre refrescant, donant-li a F5, el resultat, la convocatòria, si hi ha les imatges...
Aquell senyal de footers que es penja, footers sí. Desapareix i ja no sabies com mirar...
Insultem a footers, ara no podem reproduir, però ens insultem greument a la federació, aquí ens caguem amb tothom. I sí que és cert que a l'inici de temporada va ser molt dur per tothom, perquè a més a la banqueta no hi havia gent qualsevol tampoc. És a dir, al final la situació, doncs, hi ha un moment en què si no hi ha resultats, doncs un ha de canviar, i evidentment l'equip tenia un pressupost no per estar a la zona on estava, però fa més mal, no?, quan és gent de la casa la que està al front de la nau i veus que no ho treuen endavant, i això és fotut, no? I crec que va haver aquí un moment de molt de desgast. Crec que l'equip després va donar un gir, va començar a simplificar les coses, va jugar amb un estil, doncs, més directe però més efectiu, aquest canvi de xip de jugadors, doncs, jo que sé, com el propi Jacobo, com el Caixe, jugadors que al principi, doncs, no estaven tirant endavant, doncs, van agafar el ritme i això va afavorir molt la bona dinàmica de l'equip. I això és esport, amics, això és futbol, i tu pots fer les coses molt bé però tens uns rivals al davant, no? I ara ho parlàvem a l'Adri una mica fora de micro, sembla que quan tu estàs perseguint una cosa que semblava que era impossible, no tens por a res, només tens il·lusió i tens entusiasme, i tires, però hi ha un moment que quan ho tens a la mà, dius, hòstia, ojo que puc perdre, ojo que em puc bloquejar, no? I els dos últims partits, doncs, no hi ha hagut aquesta capacitat de donar un pas endavant, no? Potser l'equip s'ha bloquejat, potser, no sé com ha estat això directament, s'hauria de parlar, però crec que la feina és boníssima, no? I ara, doncs, l'assumpte és el que deia el Bruno abans. Ara, aviam quins números hi ha, com es pot ajustar tot, i evidentment, doncs, s'haurà de, això és un missatge també pel Miguel, no? S'haurà de firar molt prim, no?, amb els fitxatges, perquè ja no hi ha aquest punt d'abundància, no? Ara ja has de mirar cada euro, i evidentment aquí, doncs, hi ha una tasca dura, però també és un gran repte. Amics, és un gran repte, doncs, fer una plantilla que, bueno, no sé si serà completament nova, però almenys 60-70% ha de ser nova, i evidentment, doncs, trobar aquest tipus de jugador que quasi ve amb la filosofia del club, com bé deia el Toni abans.
Adri, ni que sigui per al·lusions.
No, és evident que en les últimes jornades ens ha faltat potser una miqueta de futbol, no?, per acabar de rodonir el que ens havíem guanyat d'altra banda, perquè jo tinc un moment sobretot que segurament és intranscendent de totes, que és l'eliminació a la Copa, no per l'eliminació, evidentment, que era el de menys, però recordo que allà a Sanlúcar vaig estar parlant una estona amb Pedro Munitis després de tot, i ell em deia, no hem estat tan malament, hem tingut ocasions, hem tingut les de Moja, ha estat una pífia puntual, ens han eliminat per això, però jo sóc optimista. I clar, ell no portava la motxilla que portàvem nosaltres, i al final jo vaig tornar del Palmar pensant, aquest pobre home no sap on s'ha fotut, perquè és que ell ha vist un partit i diu, no, és que clar, segur que si milloro dues cosetes, això funcionarà. I jo pensava, és que portem 15 així ja. que segurament no mereixes, però perds, no saps per què, ens hem fotut aquí baix. I la veritat és que aquell partit jo vaig tornar preocupat, no per la Copa, sinó per les sensacions aquelles de dir és una més, hem canviat el rumb a la banqueta i tot i així no arrenca això. I en canvi ha girat com un mitjó l'equip i és veritat el que comentàvem amb l'Alberto ara, no? Que al final potser no sé si ens ha pogut el punt de pressió de les últimes jornades defensar el que ja tenies, perquè al final et veus faltant dos partits, sis punts, tres per sobre, i dius, uf, és que gairebé ho tinc. És que depèn de com empatant a Linares t'hagués funcionat ja. I se t'escapa i fa més mal, però és evident que si ens haguéssim salvat fa tres dies o dos dies aquí a la Nova Creu Alta, ho celebraríem i el regust seria millor que no pas avui, que estem aquí amb aquest punt moix de dir, puf, se'ns ha escapat un playoff que teníem a tocar, però vaja, té el seu mèrit. És veritat que ens ha faltat generar més en les últimes jornades. Vam sortir del camp del Barça B, com deia el Toni, amb la sensació de això no se'ns escapa. Ja contra el Cornellà va ser allò un rampell de rauxa el que ens va fer donar-li la volta aquell partit, però Linares i Algeciras ens ha faltat un puntet més. No sé si és la pressió, no sé si és que hem arribat fosos al final de Lliga, no sé per què, però vaja, com dèiem abans, ho signàvem al principi i per tant està bé tal i com ha estat, tot i tenir-ho a tocar.
Sent simplistes i agafant gairebé el discurs que fèieu els tres, jo li fotria un quart any a aquests tres anys que dèieu, que per mi són aquestes quatre últimes jornades, és a dir, dintre del que ha estat la temporada, li afegeixo això que dieu, aquestes quatre últimes jornades, no sé si perquè l'equip ja es va veure salvat, que també, quan vens d'on vens, l'Alberto ha estat futbolista i segur que ha passat alguna temporada d'aquestes fotudes com la d'aquí, quan ja, sí, unes quantes, no? Quan ja et veus que ja has fet la feina, la primera, que era la que realment t'angoixa, perquè al final ara això era un premi, o sigui, anar a Galícia era un premi i dels grossos, però l'angoixa de veure't avall i pensar la segona federació, un club com aquest, amb aquesta afició com es va veure dissabte, etc. No? No sé si això va suposar un bé, ja està, o simplement el que dèieu també, aquest punt de pressió extra de dir, hosti tu, i sí, però i si ho perdo? I a mi el partit del dissabte em va deixar aquesta sensació, per moments, de por a perdre el que no t'esperaves, però que al final ho tenies a tocar, que depenies de tu, i hem vist aquestes últimes setmanes en diferents categories i en diferents partits i diferents equips, que és com que pesa molt el fet de dependre de tu quan ho tens tu a tocar, l'últim cas ahir, l'Eibar.
L'Eibar ahir. Amèrica Stoikov.
Per això et dic que...
Hèrcules.
No, molts equips. O sigui, aquestes setmanes hem vist molts equips que depenent d'ells mateixos han tirat per la borda allò com es diu la feina de tot un any i malauradament en aquest cas dissabte ens va tocar una de molt dura, que de tota manera insisteixo i comparteixo amb vosaltres, si ens ho diuen el mes de desembre, suposo que tots plegats que som aquí, que ens deixaríem de fer càlculs, jo me'n recordo el desembre fent càlculs d'on trauríem els punts suficients, i no em sortien, també us ho dic, en aquell moment a mi no, el cap no em donava perquè em sortissin els números. I tu t'has vist aquí amb una segona volta espectacular.
Sí, el coco, la psicologia és molt important, no? Ho hem vist amb futbolistes que la primera part de la temporada no veien porteria, de sobte comencen a marcar gols i fan un pas endavant. Ho sabem que al món de l'esport la psicologia és molt important i quan les pilotes no volien entrar a la primera volta van començar a entrar a la segona. Hem tingut també al final una temporada on hem trobat un porter, amb l'Emilio, que ha estat, bueno, que, no sé, li podíem posar aquí un bust, aquí una plaqueta per recordar-lo i perquè realment ha estat salvador. A pas del futbol, al final, jo crec que tots el vivim com a aficionats, els que estem aquí, i quan se t'escapa el playoff tens ganes de trencar coses, però pensant, intentant analitzar amb el cap, hosti, fa 5 anys aquest club estava mort. Aquest club estava amb números vermells, perdut, pensit socialment, i des que ha entrat el nou projecte l'hem d'anar fent. És que ha canviat estèticament la Nova Creu Alta, ha canviat la graderia, ha canviat la forma de comunicar-nos, ha canviat la forma de vincular-nos amb la ciutat. Hem passat una pandèmia que ens van robar un any a segona divisió que no vam poder venir. No vam poder venir, però és que això també va tenir una afectació econòmica al projecte del club. I malgrat tot, anar posant ordre sense oblidar de refer el futbol base, de tenir un filial que pugui tornar a aconseguir un ascens, d'un juvenil que està fent una feina increïble, d'una bona cantera, de tornar a començar a cuidar, que això també és un dels reptes que tenim, tornar a cuidar el femení, perquè aquí es va guanyar una Copa de la Reina quan altres clubs ni pensaven en el femení, i aquí vam derrotar l'Sporting de Huelva. És a dir, s'està fent una molt bona feina, però clar, al final el que vols és un ascens. Jo crec que el club s'està treballant molt bé, però competim contra gegants, competim contra filials, que un futbolista del Barça B, del Villarreal B, jo què sé, es treu una bota i li cauen calés per complir el pressupost nostre. Tens l'Andorra, que ha jugat amb unes normes diferents. Tens un cas de Matías de l'Algeciras, que té darrere aquest empresari també del San Pablo Burgos, que també, doncs, vinga, foten els morteràs de calés. Clubs que són capital de província, i per tant aquí tu has d'aconseguir la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, però l'Albacete pot tenir l'Ajuntament d'Albacete, la Diputació d'Albacete, la Junta de la Castilla-La Mancha. Competim contra gent que tenen moltes més facilitats que nosaltres. Malgrat tot estar com estem, jo crec que està bastant bé. No és ni per estar eufòric, però per discursos catastrofistes no. Crec que com a mínim estem en bones mans, gent assenyada, i ara l'única cosa que m'agradaria, i tant de bo puguem saber-ho ràpidament, és de quants diners es disposarà per treballar per no perdre temps, perquè segurament un dels problemes que vam tenir és que l'any passat vam entrar al mercat de fitxatges una mica, sí, aquell moment d'impàs, si no sabíem si l'Antonio es quedava, això, en un mercat de fitxatges 15 dies ja s'ha arribat ara a 3 jugadors. Mm. Per tant, millor saber si tenim o no tenim calés per començar a treballar, perquè estic convençut que amb el suport de l'afició i amb la gent que demostra que ja entén de futbol, l'equip competitiu ho farem segur.
Jo crec que és bo estar fotut uns quants dies. Crec que és sa, no? I dir, hòstia, doncs estic fotut. I me'n vaig a la feina i dic, hòstia, els últims dos partits, no sé què, i hòstia, i aquells punts del camp del Nàstic de la primera volta, que no sé què, allò crec que és sa, crec que és bo, no? Fer una mica de sang, perquè això vol dir que ets viu i que realment t'importen les coses, no? I ara vull posar-me una mica amb la perspectiva dels jugadors, filant una mica amb el que deia el Sergi, d'assolir l'objectiu principal, que era no baixar. Baixar, o sigui, un atac al currículum d'un descens, amb un jugador li fa molt de mal. Primer, perquè no vols baixar a cap equip, no vols que el Sabadell baixi, però tu com a individu no vols baixar. Primer perquè anar a fitxar al mercat d'estiu havent baixat és fotut. És fotut perquè, ui, este delantero d'un equip que ha descendido, ui, este central d'un equip que ha descendido, ui. És a dir, a tu individualment no t'interessa. I nosaltres venim a l'estadi cada 15 dies i veiem dues hores, no, de la feina. I fotem footers quan la senyal no se'n va per l'aire i intentem allà veure dues hores de partit. Però quan tu perds un partit, el diumenge no dorms. I envies un WhatsApp al teu company a les 3 del matí. Me cago en la puta, no sé què, tal. I el dilluns aneu a dinar junts perquè no vols estar sol.
Tu ets aquest tipus de jugador, no? A les 4 de la matinada i els teus companys de plantilla ja està l'Alberto otra vez a les 4.
Pesao.
Joder, hem fallat la pressió.
Sí, quan guanyàvem, a les 4 de la matinada estava per altres coses. Quan perdíem, evidentment, doncs sí, doncs ho passes...
Però estaves, també.
Estava. Però ho passes malament, ho passes molt... De debò, ho passes... I a més, si estàs fora de casa, i a més ets un nano, 22, 23, 24 anys, estàs a 1.000 quilòmetres de casa i no tens cap suport, i la teva família són els jugadors, i la teva família, que és la que t'ha de pujar l'ànim, està igual que tu o pitjor, això és difícil, no? Llavors, quan treus això endavant, potser arriba un moment de descompressió, no? Que és el que deia abans el Sergi, que, hòstia, m'he salvat, bum, baixo una mica i potser al final et falta una mica més d'empenta o més de rauxa. I hem de posar en perspectiva el tipus de rivals que hi ha davant. És que Andorra, Albacete, Villarreal... Clar, són equips molt poderosos.
Baleares,
que s'ha quedat fora.
S'ha quedat fora del play-off.
M'imagino el tribuna preferent, no, del Balears.
Tribuna Balearico.
Balearico, sortejant la samarreta del Dioni, que cobra... Bueno, el Miguel ho sabrà, i el Bruno, i tothom ho sap el que cobra. Però aquest tio cobra, pues, un pastó, no? I,
sí,
bueno,
sí que estan mal ferits, ara.
Exacte.
No obris aquesta carpeta, perquè em sé d'un que se'n sent fàcil, si comencem amb els semàntics.
No puc pensar en la tertúlia, ara ja estic pensant tota l'estona en semàntics, ja està.
Sí, tal qual. Per tant, bueno, doncs, crec que el missatge és: s'ha d'estar fotut aquesta setmana, i me cago en tot i tal, i joder, i aquells punts i no sé què, i aquest jugador que ens ha costat una pasta i no ha rendit, i aquell altre que sigui... Crec que és bo, crec que és sa. I evidentment, doncs, posar-se les piles, perquè era, com deia el Garagarza, que era un director esportiu de l'Eibar, deia: jo, si tinc un pressupost ras o equilibrat, sé el que puc fitxar. Quan em dona més pressupost del que em toca, ja em poso nerviós. Perquè ja no sé si aquest jugador ve aquí només per calés o per projecte, ja no sé si sóc la primera opció i només em tria per calés, per tant, la feina que hi ha per davant és molt important, i evidentment el que no pot fer l'afició en cap cas és deixar l'equip de banda. No? Crec que l'afició ha respost. Jo no sóc d'aquells que pensen que l'afició ha d'estar a l'equip, a les bones i a les males. Jo penso que l'equip li ha de donar motius a l'afició per engrescar-se. No em sembla just que un equip que no rendeix estigui sempre demanant a l'afició, sinó que també l'equip ha de donar arguments perquè la gent abandoni una sobretaula d'un diumenge, no?, amb la família per anar a veure el partit, però sí que és cert que fa falta aquest suport, no?, i crec que amb la feina que s'està fent, amb aquest canvi que s'ha produït, crec que s'ha d'agafar la part positiva.
La categoria també era ben estranya, perquè al final estem parlant de números i al final va el Linares, que era, no sé si el segon o tercer pressupost, i acaba jugant contra el Depor al playoff, que a mi personalment, o sigui, penso, no sé si en el còmput general d'aquestes 3 o 4 temporades en una que hem viscut ho mereixíem o no, però et pares a pensar i a mi em fa ràbia veure un Nàstic que va sortir tan tocat d'aquí, que volien matar Raúl Agné, els jugadors havien de fer crema, foc nou i que vingui una plantilla nova, doncs jugaran contra el Racing de Ferrol aquest diumenge i dissabte Riazor anirà al Linares. O sigui que la categoria és molt estranya, era la primera edició que teníem també.
Començant per la composició geogràfica.
No, això sí que hem de negociar allà un toqui.
Ah, espereu encara.
Que teniu por d'anar a Ceuta.
Bitllets a Ceuta, ja.
La temporada que ve, o què?
Plorar una miqueta més, encara.
Ceuta ens toca segur, no?
No, jo, home, tots signem anar al nord, no? Suposo, aquí, no hi ha ningú que...
Sí, la gent fa que sí,
que evidentment. Ens entenem. Clar, és que a sobre hi ha més equips encara de la zona del País Basc, de Navarra, de la Rioja, però vaja, que era un meló per obrir i al final ha estat com a mínim aquest grup 2 tan igualat i tan surrealista que equips que estaven amb el Sabadell mà a mà a la part baixa com el mateix Linares acaben a dalt, el Nàstic que fa un mes volien cremar-ho tot està dins del playoff, equips que es carreguen a Xavi Calm, per exemple, a l'Atlètic Balears quan estava segon, tercer, quart, acaben fora del playoff havent destituït també a Luis Jiménez després, o sigui que equips que s'han posat molt nerviosos, han canviat peces, la Balona, per exemple, i es veu que avui miràvem, el novembre anava quarta, i ha acabat on ha acabat. El San Fernando renova, Nacho Castro agafa la ratxa en picat cap a baix i una jornada més i acaba caient al pou. O sigui que la categoria era un meló per obrir i és estranya de nassos, veient. Ja no només és xifres, que també, que és veritat que hi ha autèntics transatlàntics a la categoria, però després hi ha casos curiosos d'equips que no te'ls esperes i acaben aquí dalt. I insisteixo en la idea, a mi em fa especialment ràbia que qui hagi entrat és un perfil d'equip que penses és millor que tu, segurament el Nàstic o el Linares segur que no.
Dintre d'aquesta línia, i agafant una mica el que deia l'Alberto, jo ara ja sóc dels que es preocupa més del que ha de venir que no pas del que ha passat. O sigui, potser el dol m'ha passat més ràpid, deies tu, una setmana. Jo en dos dies en tinc prou ja per passar una mica de pàgina i gairebé et diria que em preocupa més tot el que ha de venir, no pel que he sentit avui amb el Bruno i amb el Miguel, que evidentment a 48 hores d'haver patit el que vam patir dissabte, poca cosa nova pots començar a explicar, però sí que em preocuparia això, el tornar a anar tard, que tinguem aquesta sensació de saber que s'escapen jugadors perquè no prenem la decisió o perquè no sabem encara, depèn quines coses importants, que ho són. Si avui tinguéssim aquí a la propietat, segurament t'explicarien altres problemes que tenen per trobar aquests inversors que formen part del grup del Centre Esport Sabadell, posar-se d'acord en quants diners, perquè al final estem parlant de diners, i diners que posa algú de la seva butxaca, que li va molt bé a la vida o en els negocis, però que els ha de posar i els ha de posar aquí. I que no tothom està per anar tirant diners, encara que en tinguin molts, segurament perquè en tenen tants, és perquè no els van tirant fàcilment a un pou, que com deia ara fa una estona el director general Bruno Batlle, és la primera federació. No sé què serà, de moment hem viscut només un any. Ara com ara és un pou, és l'antiga segona B, en aquest sentit econòmic és la segona B, millorada una mínima part del que se'ns va prometre o del que es va vendre en el seu dia amb la creació.
Però ampliant viatges, també.
Sí, sí, clar. I a més, el que estem dient, imagineu. O sigui, no sé com serà el tall d'aquest any, però...
Bueno, ara no hi ha el Gerard Piqué, per demanar-li a Rubiales, ja, no?
Sí, a veure com fa, si la fan diagonal o la fan
horitzontal.
El pitjor és que s'han mantingut el Barça bé i el Castilla.
Però que de tota manera és igual. O sigui, al final faràs 1.000 quilòmetres si has d'anar fins al Camp de Gibraltar, per dir-ho així, o 1.000 quilòmetres si t'envien a Ferrol o a Riazor si no pugen, o al Pontevedra, que ja ha pujat, i per tant aquest el trobaràs allà a Passarón. Per tant, poc o molt, hi ha equips que saps que hauràs de viatjar molt i, com diu l'Adri, s'incrementa la despesa, s'incrementa tot plegat, per això encara és més important, deies, Alberto, afinar molt, li posaves deures al Miguel, que ja els té més que sabuts, però afinar molt i que anar dos dies tard o tres dies tard, sí, pot provocar que el veí del costat no els perdi aquests tres dies. I
aquí hi ha dues preguntes. Una és, òbviament, poder tancar el pressupost i l'altra saber l'entrenador.
Sí, va tot. És que al final serà això, és pressupost. Gairebé et diria pressupost. Saber la secretaria tècnica direcció esportiva com queda, si és amb el Miguel, perfecte. Si és amb algú més que el Miguel, perfecte també.
I a partir d'aquí, el que dius, entrenador, què passa amb els que hi són però no vols que hi siguin, amb els que no hi són ara mateix però que voldries que continuessin, i tota la resta. Anar al mercat, i en el mercat ja sabem el que suposa, i això que diem, arribar tard significa que per molts diners que portis, i aquest any ho vam veure, al final, avui deia al migdia, algú m'ha donat el toque per dir el terme, no? Algun saldo t'acabes emportant per molts diners que portis a la butxaca, que pot ser a preu alt i que no ho mereixi, com malauradament, algun exemple, deia al principi, algun jugador hem vist aquest any,
sí,
dels que han cobrat o cobren molt i no han funcionat. Pot passar, és futbol i al final és el que és, però pot passar també equivocar-se.
Sí, també és cert que, aviam, els jugadors de futbol, perdoneu que us ho digui, però són mercenaris, no? Són professionals. És a dir, nosaltres estem aquí a Ràdio Sabadell, a Terrassa no hi anirem, Ràdio Terrassa.
No.
Però Ràdio Cerdanyola, bueno, no? O Ràdio Ripollet, bueno, o BTV Barcelona, bueno. Per tant, els jugadors al final tenen sobre la taula una sèrie de propostes, no? I hi ha propostes que, evidentment, tu el que vols és guanyar més calés, no? Si hi ha algú que prefereixi guanyar menys del que guanya ara, sisplau que m'ho faci saber. Però, evidentment, hi ha un component que és a l'estadi. Hi ha un component que és la història del club. Hi ha un component de com l'equip està creixent. Hi ha un component de que si un equip ha estat a segona divisió fa molt poc, doncs generalment aquests equips doncs pot ser que estiguin a prop. Un altre component és veure l'estadi l'últim partit i veure que està ple. Tot aquest tipus de coses sempre ajuda, no? I aquest tipus de coses, el primer que fa un jugador quan té una oferta és trucar a algú que ja ha estat. Escolta'm, a Sabadell què? Pues, no, pues es un equipo de muertos, no viene nadie, no sé què i tal. O és un equip que t'engresca i una ciutat que realment viu el futbol. I aquestes coses que estàvem parlant abans, doncs de fer presentacions al mercat, no? Per exemple, o de donar un tomb per la ciutat perquè la gent coneixi jugadors, o anar a l'Ajuntament a fer un tribuna preferent, o estar aquí mateix avui dia, no? Que el més fàcil hagués sigut, mira, saps què? Fem el programa des de l'estudi i mira, no vull saber res. Però tot aquest tipus de coses sempre ajuden, no? I no és fàcil anar al mercat, és complicat. Ara mateix el Miguel deu tenir una de currículums d'entrenadors aquí, fins aquí dalt. D'exjugadors que han entrenat a dos equips, d'entrenadors de segona no sé què...
Mira com riu, mira com sí, riu allà. Sí, se li escapa el somriure.
Sí, deu tenir l'email al pobre fins a dalt, no? I d'oferiments, i de representants, i de no sé què, i de vídeos recopilats de highlights d'un jugador de dos minuts, i no sé què. Doncs aquest tipus de coses és la tasca que toca, no? I s'ha de tenir mans, s'ha de tenir paciència, i evidentment és una tasca molt i molt difícil, no? La de coordinar una secretaria tècnica i, evidentment, la de muntar una plantilla.
Són 9:15, deixeu-me que faci un petit incís, perquè tinc per aquí el Sergi Parc, amb el micròfon inalàmbric de Ràdio Sabadell. En tot el que hem anat traient ja a tertúlia, no sé si algú també dels presents vol afegir alguna cosa, vol dir la seva. Fem com abans, Sergi. Anima, engresca tu a la gent.
Mira, espera,
Pau,
que per allà m'aixeca la mà, anem cap a l'altra.
T'enganxen sempre a l'altra banda, si t'hi fixes.
Quilòmetres avui.
Estàs fent cames,
A veure, que vinc per aquí. Si et pots acostar una miqueta també, si us plau. Que així no passo tant
sí,
cap
sí,
a
sí.
mi. No sé què he sentit per allà, però no m'ha agradat el comentari. A veure, el teu nom, si us plau,
Miquel.
Aquí sí, que li ha tocat un dels premis abans.
Veritat, aquí li vols preguntar alguna cosa, aviam.
Volia llançar una pregunta, que és quin ha sigut el partit que heu cregut que es podia creure per fer play-off durant aquesta temporada? El que va suposar el canvi de xip? El canvi de la segona a la tercera temporada.
Jo et contesto per l'Adri, jornada 38 abans, no?
No, Barça bé. Jo diria sí, Barça bé al Johan.
Jo és el que anava a dir, no tant quin va ser el canvi de xip, jo no me'n recordo, Miquel, quin va ser el del canvi del xip, suposo que és molt abans, però el de creure-hi realment amb el playoff, per mi, per tot, per com va anar el partit, per la sensació que dèieu abans de veure la graderia, de veure com respirava tot l'ambient i com va sortir, evidentment. Al final el resultat marca molt. Per mi el dia del Johan Cruyff va ser el dia que vaig pensar, hosti, en contra del que pugui pensar algú com l'Adrián Arroyo, ho farem, serem capaços
no,
de fer-ho.
I no me n'amago, O sigui, just darrere teniu a un que s'ha passat tota la temporada dient que farem playoff, que segur, el Joan Fàbregas, que el tenim allà. Vols pujar-te al vaixell? El vaixell ja no queda en places, tu mateix, i jo fins a última hora. I aquell dia he d'admetre, Joan, que jo era dels teus també aquell dia, però fins aleshores jo sóc molt puruc, molt, molt dodotis.
Alguna... Sí, Nin,
sí.
Per al·lusions.
Mira, per al·lusions, que el tinc aquí al costat. Mira, m'ha fet un favor a més i no m'ha fet caminar fins a l'altre costat. Endavant, Joan.
Deixa'm dir que l'Adri Arroyo, a nivell emocional, és una persona insuportable, perquè jo, des que estàvem llocs de descens...
Per al·lusions, tinc la meva dona per aquí, també, si voleu, després.
Entre la seva dona i jo hem patit de l'Adri Arroyo aquest any, sobretot perquè és que al que vam sortir de la zona de descens, jo sempre mirava cap amunt, i sempre tenia aquesta veu pessimista, no?, que em tirava cap avall. I bé, al final ho hem tingut a tocar. Crec que la temporada no s'ha complert l'objectiu, perquè crec que era el del play-off, tot i que ens hem vist tan avall que al final ho hem acabat donant per bo el fet que estem lluitant i sense patir pel descens, però crec que l'objectiu no s'ha complert i això tampoc ho podem perdre de vista. No podem situar ni el punt de referència a quan estàvem al descens i sí quan a l'inici de temporada, que és quan els objectius estan establerts. A partir d'aquí, donar les gràcies a Alberto Joao Bono pel fet que ens ha descobert com són els futbolistes. No?
I algú ho havia de dir.
Sí, el teu pròxim llibre podria ser en la mente d'un atracador. I la veritat és que n'hem tingut alguns aquesta temporada i és veritat que s'ha afilat molt prim la temporada que ve, perquè aquesta diferència entre jugadors d'aquest perfil mig que poden tirar cap amunt o poden ser una rèmora a la plantilla pot marcar la diferència.
Sí, però aquest és un tema que tu no saps. És a dir, sense
donar noms. És un meló per obrir.
Clar, tu baixes de segona, vale? I t'entren uns calés i dius, hòstia, clar, què faig? Fitxo un jugador de segona ja contrastat que venir prop de casa li suposa un benefici, però realment, saps què vull dir o no? No saps realment si és un repte per ell o no. Fitxo algú que ha estat cedit no sé on i no ha rendit lluny de casa, aviam si tornant prop de casa sí que rendeix o no, no és fàcil, és difícil. I a més el tipus de contactes que tu fas, no? Ostres, tu fitxes algú, t'agradaria fer-li un contacte de 3 anys, no? Perquè dones tranquil·litat, dones estabilitat i aquesta persona pensa com que això té un llarg recorregut. Però i si no compleixo l'objectiu, què? M'haig de menjar aquest contracte durant 2 anys més. Per tant, és una categoria molt difícil, els contractes són molt curts, són pràcticament d'un any i has d'aconseguir implicar tothom tenint en compte que l'horitzó, no, de temps és que el mes de maig, el més normal és que s'acabi la temporada.
I de fet, abans ho parlàveu, no? Que hi ha jugadors que tenen contracte i segurament s'haurà de parlar de cara a la pròxima temporada perquè no t'interessen que continuïn i al revés, jugadors que no tenen vincle ara i que voldràs que segueixin.
I jo insisteixo que hem de voler saber a què juguem, perquè en funció de l'entrenador...
Sí, home, clar, això serà...
És que per mi l'entrenador és clau. O sigui, jo tinc, admeto els meus dubtes amb la figura de Pedro Minutis. És a dir, agraïment etern, però no, a vegades alguns entrenadors que canvien la dinàmica no tenen per què ser els millors per començar un projecte. Llavors no ho sé, jo no ho sé. Tampoc, perquè a més no ha estat a dins. Això ho ha de dir la gent de dins, no? Però aquí està la primera idea, perquè has de saber quin estil de joc vols jugar. I a partir d'aquí també fitxar.
Sí, jo anava a dir que per donar un toque, ja que de moment hem valorat la feina que fan i la que faran des de la Secretaria Tècnica de Direcció Esportiva, jo diria, Alberto, que a la fruiteria vas, hi ha algun meló que està tancat i algun altre que ja ve per la meitat i ja el veus, eh? I algun altre, i algun error d'aquests també s'ha comès aquest any, de melons que ja sabíem com eren o com podien ser i que no han acabat de funcionar com ja venien sent, per dir-ho així.
Sí, però tu t'agrada el meló i queda aquest... I si no. Ja és una síndria, i hòstia, a mi la síndria m'agrada el meló, i dius, aviam si aquest, si tallo la primera capa, igual, no? Si tallo així, igual...
Li queda alguna cosa del que era, no?
Perdoneu, però entre la metàfora d'abans de la bossa de plàstic i la metàfora de les fruites, ara jo m'estic perdent, eh?
Fent una Macedònia aquí.
On estem?
Vinga, va, algun comentari més? Per aquí, ara que ens hem tornat a animar.
Mira, per aquí, Guaión de Set recorda Pau amb el Joan Fàbregas, que ha posat més o menys el grup 1, l'Alberto Jogo, i el grup 3, Adrián Arroyo, sí. A veure, el teu nom, sisplau.
David.
Si vols, no sé si... Bueno, sí, amb l'altre braç, no? Endavant. Sí, endavant.
Aquesta sí, gràcies. Jo us volia preguntar per la figura del Xavi Calm, un entrenador d'aquí, de la zona, què penseu d'ell, i si haguéssiu de triar 3 noms, 3 jugadors que han acabat contracte i que creieu que haurien de continuar sí o sí per començar un nou projecte, sense encara tenir clar la figura de l'entrenador.
Gràcies al David també, que l'hem tingut de tertulia aquesta temporada del Tribuna. Anem forts, ho dic perquè ara parlem també de la figura de Munitis, però veig força unanimitat entre aquells alguns comentaris que han sortit després de la decepció de quedar-se fora del play-off, dient que si Pedro Munitis no continua, Xavi Calma ha de ser l'entrenador.
Obro una mica, parlant de melons, obro aquesta carpeta. No sóc massa objectiu, ja ho dic abans de començar, ho dic perquè si al final passa i heu de començar a carregar morts a les xarxes socials, ja podeu començar amb mi. Per mi és un entrenador a tenir molt i molt en compte. És a dir, no perquè sigui només d'aquí al costat, de Castellà, no només perquè hagi treballat ja amb el futbol base del Sabadell, sinó li valoro el recorregut professional de Cornellà, quan va anar a Anglaterra, i més recentment veient el que tenia entre mans, que també era un transatlàntic, i que no li van, per mi, opinió, no li van deixar acabar de fer la feina
i no sé si per qui ha plorat al final la criatura. En quant als tres noms que demanaves, no aniré a ser massa jo original. Emilio Bernat és evident, que per mi, no, veient la temporada que ha fet, jo li faria un altre cop contracte. Em quedaria un altre cop amb Aleix Coc, el capità, ho dic així. El tercer nom ja potser em genera algun dubte més, perquè ja se m'ajunta la part emocional amb l'esportiva i aquí ja trontollaria, aquí ja em podria més el cor d'aficionat que no pas el d'algú que s'hi ha de dedicar, però no sé, o sigui, em venen noms molt clars, Iago Indias, Òscar Rubio, bé, aquí hi ha la llista, però ja et dic, en algun cas d'aquests, sobretot en el d'Òscar Rubio, per exemple, ja és un tema més personal, emocional, que no pas futbolístic, sobretot no per la temporada que hagi pogut fer, sinó pels anys que ja pot tenir i per saber quin rendiment et pot acabar de donar, depenent quin sigui el pressupost i quin sigui el projecte que vols tenir i cap a on vols aspirar a la temporada que ve.
Adri? Sí, jo havia pensat Aaron Rey també, que té un recorregut al club i que...
I ha marcat, per fi.
Correcte, i dos. El primer d'aquella manera, però dos. I Sergio Aguza també, però clar, és que és un perfil de jugador que no sé jo si amb la nova realitat de la propera temporada podrem assumir, perquè gairebé va venir com va venir i pel que va venir. I al final el rendiment ha estat molt bo, però és un jugador segurament d'una categoria superior. Per tant, si és sense mirar la butxaca, segurament apostaria per ell. Sent realistes, crec que no és dels que pot estar en aquesta llista, tant de bo que m'equivoqui.
I pel que fa a Xavi Calm?
Ah, a mi m'agrada molt. Crec que dels anys que el Cornellà ha fet play-off, segurament va agafar la plantilla més justeta de totes les que ha tingut, des de Jordi Roger, Guillermo Romo, després, etc. I el Balears també el va agafar en una situació realment molt difícil. El va situar a primera ref amb una ratxa espectacular i aquest any jo crec que es van posar nerviosos abans d'hora a la via cintura. També és un perfil jove, no? És un perfil que ha estat a la casa, que no se n'amaga que algun dia, sigui ara o sigui més tard, li agradaria tornar al Sabadell. Ell va dirigir el juvenil A, com deia el Toni abans, quan el juvenil A no era el juvenil A d'ara, sinó que crec que estava preferent. I a més és bon coneixedor de la categoria també, per tant, jo no me n'amago, a mi m'agradaria, però vaja, que hem de veure primer de tot el tema Munitis, no? Que jo crec que al final, entre la roda de premsa que va fer i la sensació general que va quedar de dissabte, tenim el punt aquell de dubtar, no només d'ells, sinó també d'alguns jugadors, de l'Aleix Coc, de Néstor, etc., de dir, això és un comiat de temporada o això és un comiat definitiu? I ens hem quedat tots aquí...
Estrany.
En el cas de Munitis semblava més un comiat, tot i que, evidentment, quan tinguem pressupost, etc., segurament serà un dels temes principals, com deia Toni, a parlar, però va quedar aquell regust estrany,
sí,
de dir això què
sí,
és,
sí,
no?
Sí, va ser estrany. Però bé, Munitis ha guanyat el respecte de tothom i que sigui la primera opció. O sigui, ja va parlar i a partir d'aquí, perquè com ell... posa sobre la taula el fet de que s'ha quedat buit, de que està cansat, és per això que genera aquest punt de nervis. No? A partir d'aquí, jo tampoc no sóc una persona molt neutra amb Xavi Calm, perquè tinc la sort de conèixer-lo des de fa anys, m'agrada molt com entén el futbol, és un tio tan mal de futbol que aquest cap de setmana estava a Anglaterra mirant un playoff d'ascens a primera divisió, que ha vingut a la nova Creu Alta de nen com a aficionat, que és Vallès A, que és de Castellà, i que aquest any el Baleares es posen nerviosos quan a més els ha fet una espectacular trajectòria a la Copa del Rei, eliminant el Celta de Vigo golejant-lo, i a mi m'agrada que està competint en dues competicions, es posen nerviosos, per tant em sembla un nom que a mi particularment un dia m'agradaria veure a aquesta banqueta, perquè sempre ha estat els que he pensat que si tenim talent aquí al Vallès, hosti, doncs és xulo d'aprofitar-lo, no? Perquè hosti, és que som una comarca molt futbolera.
Sí, jo respecte a l'entrenador, que està clar és que, bueno, pues, com bé diu el Toni, s'haurà de posar sobre la taula el tema del desgast o no desgast. Estar al Sabadell és un desgast, vull dir, això és una cosa que s'ha de tenir clar des del principi, perquè tot i no ser una capital de província, doncs ostres, som una afició exigent, no? Com crec que s'ha de ser, i de seguida, doncs, si hi ha una derrota, doncs volem cremar-ho tot, i després se'ns passa, i llavors estem tots molt feliços, i evidentment doncs, aquest desgast està sobre la taula, no? Per tant, aviam què pensa l'entrenador i aviam si se li poden donar les eines, perquè clar, un entrenador que arriba a una situació de descens i quasi et fot el play-off, tot i que, com que deia el Joan, no s'ha complert l'expectativa, i dirà, val, no sé, ara em fico amb el cap del professional i dirà, vale, bueno, jo em quedo, però vull clac, aquest tipus d'eines, d'acord? Perquè amb les altres secretaries tècniques, un nom que està sortint per un equip que vulgui fer coses és, evidentment, el de Munitis, perquè quina trajectòria tan bona ha fet el Sabadell, tot i que al final no va entrar al play-off. I en respecte als jugadors, és que estem amb el mateix, no? És a dir, els jugadors que tu vols que continuïn sí o sí, perquè han estat doncs, peces importants i a més, doncs, a veure què pots oferir també, saps? O sigui, no crec que sigui senzill. Jo el tema de l'Emilio apretaria per aquí, també amb un punt emocional de dir, escolta, quan vas arribar, doncs l'expectativa era que no juguessis, no? I al final realment t'has fet un nom a la categoria, també gràcies a que el centre d'esports doncs, t'ha donat l'oportunitat. Amb el tema de Guza jo ho veig més complicat, sincerament, tot i que també hi ha aquest punt de quan vas arribar, quin estat de forma tenies, recorda-ho, i a poc has agafat un altre cop la dinàmica perquè el Sabadell t'ha posat a disposició i ha apostat per tu, no? Quan no tenies equip i quan realment no tenies, diguéssim, cap projecte, però jo, per posar-ho en un nom, em fixaria amb l'Emili, perquè crec que el rendiment és molt bo, però tens un altre porter que també té contracte i aquest tipus de coses, per això és un mal de cap, no? Estar allà dintre de l'oficina.
Per mi el primer, per això seria el Capi, eh? O sigui, jo no me n'amago que per mi la primera renovació, si depengués de mi, seria l'Eix Coc.
Algú més vol opinar al voltant de la possible continuïtat o no? Mira, sí, aquí en tenim un i a baix el Sergio també. Sergi, aquí... Bé,
se'ns
acumula la feina, vinga, va.
Vinga, va, doncs anem per feina. El teu nom, sisplau?
Nacho.
Endavant.
No molt ràpid. Lligant amb això del Xavi Calm i de les expectatives econòmiques que potser ens esperen l'any que ve, creieu que seria el moment de començar a fer un plantejament a més a mig llarg termini en quant a plantilla, en quant a confeccionar una plantilla en gent més de casa o més, no només del planter, sinó de la pedrera, de la cantera, sinó de gent del voltant, gent que l'entrenador conegui, gent que pugui ser no one man's club, però sí que gent que pugui quedar-se molts anys aquí, que se senti identificada, potser també la gent s'identificaria molt més amb un equip. No? Portem molts anys intentant doncs, arribar al futbol professional, però potser és el moment de parar i dir, bueno, mirem d'aquí 3 anys què volem ser, no l'any que ve. No?
El Timira, no? És aquest nom, el que em ve al cap, sí. Pensant en aquest perfil de gent que ha passat per... No és forjat a Olímpia, però sí que ha estat al juvenil, sí que va sortir cedit al Granollers, ha tornat i crec que l'any que ve tenim contracte, si continua, que tant de bo que sí, ha de fer aquest pas més i més encara si els Iago, Aguza i companyia no hi són. A mi és el nom que m'ha vingut al cap quan el Nacho ha dit aquest projecte, de tenir més el Timires.
Jo aquesta postura, i aquí al centre d'esports, potser ens ha faltat això, sincerament. És a dir, jo què sé, des del Xavi Muñoz, evidentment l'època anterior, amb el Gago i demés, evidentment que sí, no? Però després vaig notar un canvi de tendència. Jo recordo una temporada amb el Roberto Elvira, que estava amb el Roberto Camacho, jo i el Xavi Muñoz, els únics que havíem trepitjat la sorra, perquè abans els camps eren de sorra, de l'Olímpia, no? No hi havia aquest... teníem pues, des de sevillanos, extremenys, teníem de tot, alguns apujaven el nivell, d'altres no tant. No? Per exemple, aquest estiu, jo recordo, pues, bueno, escolta'm, i el Gallard què? Que és el tio de Terrassa i tal. Però el Gallard costa un paston. A Cartagena vas a competir amb el Cartagena i no pots, no? Perquè el Gallard cobra més. Però jo crec que és una bona idea i crec que al final aquests petits matisos, no? Aquests intangibles de proximitat, de sentiment, de pertinença, tot aquest tipus de coses, doncs evidentment jo crec que són un plus, sobretot perquè quan un està a prop de casa el seu requeriment econòmic és més baix, no? Que si t'has de desplaçar més lluny. Ara bé, s'hauria de veure realment, s'hauria de fer un mapping, no? de quin tipus de jugadors poden ser, però jo crec que és una bona idea i aquí el centre d'esport és una cosa que s'hauria pogut millorar. Crec que no s'ha treballat bé amb el sentit de tenir gent. No? El meu propi germà, jo l'he vist aquí, unes xiulades infernals, jugant aquí al centre del camp. No? O sigui, un nano que ha trepitjat l'Olímpia des que era molt petit, xiulades en uns moments i en altres moments, evidentment, doncs aplaudiments. No? Però vull dir que aquesta figura de gent de la casa, que sempre hi ha hagut potser un dintre la plantilla, o dos, no? Però no ha estat no ha estat extens, no? No hi ha hagut més d'un referent amb aquesta situació.
Va, Sergi, més qüestions que se'ns acumula la feina.
Vinga, per aquí. El teu nom, sisplau.
El meu nom és Sergio Pellicer i bueno, volia donar un gir al programa. Estem parlant de fer la temporada que ve, primera RF, però una estructura al futbol professional o semiprofessional que s'ha creat des de la pandèmia o postpandèmia, en creieu que té durada aquesta divisió, aquesta estructura? Perquè bueno, deficitària, ja ha pujat a l'Andorra, que crec que era l'objectiu, no? A llarg termini, ni els equips podran tenir pressupostos, podran mantenir aquesta força per competir amb aquesta divisió?
Començo jo, si voleu, també per ficar-me una mica a la tertúlia. Jo crec que aquí tot depèn de la tele, al final, que és, crec que és el, No, no sé què opina vosaltres, bé, que és el principal pal
de paller. El que estem veient és que la categoria serveix per anar purgant equips. És a dir, sí, per bé o per malament, si mires el grup 2 és una evidència, si mires el grup 1, tres quarts del mateix. Entre els que no han pogut acabar ni la temporada, penso en l'Extremadura, i equips que segurament es van trobar en aquesta primera federació, entre cometes, i que amb tot el respecte del món per tothom, que no els hi tocava, és a dir, Tudelano, per exemple, és un equip que no s'hi avisa en un altre com aquesta, segur. I ja veurem si li... Crec que serveix per purgar, per tant, veurem segurament amb l'ascens del Córdoba, la tornada també del Real Múrcia, pugen equips potents econòmicament, encara que potser Numancia. No tenen la història.
Numancia,
la Nucía, és a dir, equips d'aquests que potser no els tenim tant en el mapa històric, però que al tanto amb els diners que mouen, que servirà per purgar per un costat. Però sí que estic d'acord, al final... ho estem veient en qualsevol esport, no només en el futbol o no només en aquestes categories. Fins que no hi ha una aposta real, i aquí l'aposta real sempre acaben sent els drets d'imatge, o gairebé sempre acaben sent els drets d'imatge, en aquest cas de televisió, és difícil pensar. Pot aguantar la categoria? La segona havia aguantat anys i anys i era deficitària i era un pou i ja ni t'explico. I aquesta pot anar pel mateix camí, que vagin caient els que no puguin, els que no arribin, i vagin pujant uns altres, puntuals o no, que es vagin aferrant. Però ja et dic, és això una sensació, després, com dius tu, després d'un any, la primera experiència que hem viscut tots plegats, és que jo l'únic canvi que li veig és que sí, ha pujat una mica el nivell, una mica, tampoc m'ha semblat una categoria tan espectacular com ens podíem imaginar, i sobretot que ha pujat molt la despesa, perquè al final ho hem notat tots, vosaltres que viatgeu, nosaltres com a ràdio en aquest cas que també viatgem, i evidentment el club com a club, perquè sap que això li costa molts més diners ara que no pas la segona B.
Jo amb el tema dels drets de televisió, no ho sé. O sigui, l'oferta d'oci i de plataformes, no sé què, és molt, molt, molt extensa. O sigui, és molt extensa i realment jo no sé com tu pots captar televidents a footers o com es diu?
Fux.
Vale, okay. Fora de, o sigui, si jo no sóc del Sabadell, un Sabadell Castellón, d'acord? O sigui, com puc arribar jo a aquest tipus de públic realment? Jo no sé si realment hi ha possibilitat d'ampliar-ho més. El que sí que us dic és que si la Supercopa d'Espanya se'n va jugar a Aràbia Saudí i s'ingressa no sé quants calés i no sé què, doncs jo penso que d'alguna manera això s'ha de repercutir directament en quant als resultats esportius. Tu quedes 8 aquest any, et toca tant de cara l'any que ve. Has quedat 12, et toca tant de cara l'any que ve, perquè cobreixis uns mínims. El que no pots fer és demanar una sèrie de requisits als equips, però d'altra banda, diguéssim, no donar el suport suficient com per anar endavant. Equips com la Costa Brava és que van així. O sigui, és que van amb el salari mínim, amb jugadors rescatats de tercera divisió, amb alguna aposta de jugadors de 18 anys de la zona de Girona, i dic Costa Brava per dir un exemple clar que hem viscut aquesta temporada. Per tant, no ho sé de quina manera es pot fer, i jo crec que aquí ha de venir una mica d'intervencionisme per part de la federació. Aquesta és la meva sensació.
Doncs si no arriba, és evident que la categoria serà el que serà. És a dir, jo em referia més a aquesta part, de dir d'on pot venir el canvi, per mi és aquí. Sí, si no hi ha clarament aquest canvi, ens quedarem en una categoria que s'haurà creat, que haurà servit per reduir a la meitat el que eren 80 equips, ara són 40, abans eren 600 quilòmetres, ara són 1.100, i a partir d'aquí, evidentment, més qualitat de jugadors perquè queda més concentrat, tampoc espectacular, més qualitat de partits, perquè al final ho estem veient també, per qualitat o no, com a mínim per emoció. És a dir, hem estat fins a una última jornada on, no l'última, però les quatre últimes, podies estar pendent de a veure si no et complicaves la vida o si t'engrescaves estil Linares, acabaves fotent la reon final i et clavaves allà dins.
Adri, anem a una altra pregunta.
Sí, avui fent el cafè ho comentàvem, que el risc és que sigui una categoria que faci de tap d'equips que no poden arribar a més per estadi, per calés, per gespa, pel que sigui, i que s'acabi convertint, afortunadament n'han caigut uns quants, una categoria de filials i d'equips estil Múrcia, Córdoba, etc. Que clar, evidentment, les audiències són les que són, però un Córdoba sempre garantirà molta més audiència que un Tudela, no, un Calahorra, un... Vaja, molts equips, fa de mal dir.
Sergi, va.
Som-hi, va. El teu nom, sisplau?
L'Edu.
Edu Mesa, no?
Correcte.
Ara fa temps que no et toca el sorteig del Telepizza.
Sí, això no pot ser, eh? O sigui, van ser dos minuts seguits i després no sapigut res més, això no pot ser.
El Toni Padella està pensant ja que el secreto està en la mesa, estava dient. Som-hi, Edu, va.
Vinga, per continuar. Jo volia tornar una miqueta al tema jugadors que hem comentat abans, que parlàvem molt del vincle emocional de jugadors com l'Aaron Rey, l'Aleix Coc i demés, però volia aprofitar, ja que tenim l'Alberto aquí avui, parlar-li de, o preguntar-li, millor dit, d'un dels últims jugadors que va arribar amb nosaltres, de Lamin Gassama, com el veu, si li veu possibilitats després de poder fer una pretemporada normal, si es donés el cas de que iniciés amb nosaltres la nova temporada. I què li ha vist fins ara? Perquè va venir per 10 partits, però bueno, sí. Tot és i demés.
Bueno, és un tipus de jugador que, evidentment, quan arriba un jugador així a un club com aquest, és perquè necessita, no? Agafa ritme de partits i perquè hi ha un representant de turno i ha dit, escolta'm, hi ha una fitxa lliure no sé on, vols anar allà? I ell ha mirat el mapa, Google Maps, Sabadell, ok, vaig cap allà. Però estem una miqueta amb la mateixa d'abans, no? De saber si ell realment doncs, té ganes de continuar. S'ha de mirar també, evidentment, si el seu rendiment, que estem d'acord que, bueno, que ha estat... Bueno, curt, no? per dir-ho suaument, i si realment això pot tapar una fitxa d'un futbolista que ocupa aquesta posició i que realment sí que, no? sí que li tens ganes. Jo aquest tipus de fitxatge, si tu tens fitxa lliure i t'arriba un jugador com aquest, espectacular, a l'hora de planificar des del principi, no ho sé, jo tinc els meus dubtes, sincerament.
La Ferradar també havia de sortir aquí al tribuna preferent.
Sí, home, clar.
Més vam tirar de tu, quan es va fitxar la Minga Samà. Recordo de dir-li a... Hosti, Adri, anem a preguntar-li a l'Alberto si coneix a la Minga o no.
Confiança, sí, abusant, sí.
Sergi Parc, alguna... Algú més?
Alguna més? A veure si algú aixeca la mà.
Ha de ser ràpida, perquè ens queden 6 minuts de programa.
Una ràpida...
No.
Tenen gana.
Sí, que ja...
Pica, era temptador.
Que ja pica. Bé, doncs va, que ens queden 5 minutets. Agrair moltíssim la presència del Sergi Garcés, del Toni Padilla, de l'Alberto Etjogo, de l'Adriana Arroyo. Un fort aplaudiment també per tots quatre en aquests últims minuts de programa. Farem una cosa. Baixa, Sergi Parc, baixa. Com hem dit al principi, faràs tu demà innocent. Vinga, va. Tindràs aquesta responsabilitat. Ara explicarem un secret de Ràdio Sabadell, és que els sortejos no els fem davant notari, i moltes vegades són... Sergi, digue'm un número de l'1 al... O Adri, digue'm un número de l'1 al no sé quantos.
Però sense trampa, eh?
Sense trampa totalment, eh?
Però no es veu el paper quin és, eh?
Però són aquí... Bé, tenim aquesta samarreta aquí, magnífica, per qui no doncs, estigui veient el canal de Twitch i estigui a la ràdio. I per vosaltres, doncs, posa aquí...
T'ajudo, no?
Sí, una mica, sisplau. Pels meus amics de Ràdio Sabadell, amb molt carinyo, doncs, i la signatura aquí de Jacobo González, que ha estat l'MVP de la temporada, els vots que hem rebut al Sabadell en joc, doncs, teníem a Jacobo González allà dalt, teníem a Aaron Rey, Emilio Bernat, doncs han estat els tres segurament que més han lluit aquesta temporada, juntament si afegim, per exemple, a Aleix Coc també. La bossa, per cert, amb els numerets, l'hem deixat allà, no? És bé, Sergi, vés a buscar aquí la bosseta. I amb això ho rematarem perquè ens queden pocs minuts de programa. A més, no, el sol ha marxat des de fa una estona, tenim el cel cobert i, per tant, es fa de nit abans. I el Roger Benet està amb la cara... ja preocupat de... No, diu que no. Escolta, ens estem quedant sense llum, fins i tot a les càmeres. T'aguanto la bossa i treus tu el número? Com ho fem?
Sí, sí. No m'has dit que jo soc la mà innocent.
Ets la mà innocent, sí.
Vinga.
Nervis, eh?
Uf. A veure...
Quina tensió.
A veure...
Quin número treu el Sergi?
No miro.
Mira cap avall. Vinga.
Número 68.
Doncs el número 68...
Mira, per allà, aixecant el braç... Tot i que no molt convençut, No sé si té realment el 68 o no.
Hem de comprovar.
O és 89.
Podria ser el 89, però no, és el 68, és el 68, eh?
Quina responsabilitat, fixa't, sort que ho he dit bé.
No, fixa't en el 8 com la part gran que de dalt.
Sí, és el quinto, heu de marcar...
Ho podeu veure perfectament.
Sí, és el 9,
Com és el 68 i no el 89, eh?
Ara aquest de 89 està pensant...
Dues persones?
Veus? Un...
No, mira. Aquest és el 89, eh?
Oh!
És el seu, sí. Ha estat pels pèls. Quin drama per acabar el programa, demà, per favor.
Demà marxa a La Palma per anar a Galícia, és ell, eh? O sigui...
És veritat, que el vam tenir a l'Hotel Suís, és cert. La història aquí curiosa... Vine, Miqui, vine. Ja que... Espera, anem per parts. El teu nom?
Adrià.
Adrià, felicitats per aquesta samarreta de Jacobo González.
Moltes gràcies.
Un aplaudiment per l'Adrià. Miqui, demà a La Palma, marxes?
Sí, tinc el vol, ja el tenia agafat abans del play-off, per tant marxo demà a La Palma i me'n torno divendres.
La meva pregunta... A més, no veuràs cap partit, eh?
No, no, cap, cap partit perquè no era a Galícia, aniré només a les Canàries, no m'agafaré el vol que tenia cap a Galícia, però almenys això, mira, gràcies al Sabadell, descobriré les Canàries.
Mira, si és que tot té un cantó positiu. Bon viatge, Miqui.
Moltes gràcies.
Batalleta personal, un altre que se n'anirà a la Palma d'aquí unes setmanes, però bé. Bé, doncs hem arribat gairebé al punt de les 9, ens queda minut i poc, i res, simplement agrair-vos a tots la presència aquí a la nova Creu Alta. Ja sabeu, heu de sortir per la porta 0, sota la llotja, tenir un pica-pica. Abans, però, farem la fotografia de família. Gràcies als Sergi Parc, Sergi Garcés, l'Adriana Arroyo, el Jairo, la Glòria, el Roger, que han fet un treball magnífic avui aquí perquè tot sonés i es veiés a la perfecció. Res més, que us esperem la temporada que ve, amb més Tribuna Preferent aquí a Ràdio Sabadell. Un fort aplaudiment per tots vosaltres que feu possible aquest programa. Que vagi molt bé, bona nit.